El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
El Consell Intersectorial d'Empresaris, el CIES, té nou responsable, de fet, nova responsable. En aquest cas, la presidència recau a la presidenta del Centre Metal·lúrgic, la sabadellenca Alicia Bosch, que també és vocal de la Federació Empresarial del Metall. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos, senyora Bosch.
Molt bon dia a vosaltres.
La presidència del CIES recau ara, doncs, en el Centre Metal·lúrgic. Sí. Fins ara la capitanejava en part el gremi de fabricants, si no m'erro. Què l'ha motivat a presentar-se per encapçalar el CIESC?
Bueno, suposo que tot és un procés, no? Agafes una representació sectorial, això evidentment et fa part implicada de la ciutat i del territori, una cosa porta a l'altra, diu, bueno, si estem en sector metall, com que et vas creuant de camí temes transversals i d'economia, doncs el pas següent és, bueno, pues fem una mica més divers, no?, d'alguna manera, i és un pas a vegades natural. Sí, sí.
La presidència del gremi recau en una dona, la presidència del Centre Metal·lúrgic recau en una dona, la presidència del CIESC recaurà en una dona. Això vol dir que estem fent passos endavant? Com ho analitza?
Els astres s'han alineat, Tampoc és que hi hagi sigut una cosa buscada. S'ha donat aquesta circumstància i que coincidim, doncs, ara que som més dones al capdavant de les entitats que representen el món econòmic, no? Hi haurà moments que millor no serà així. És veritat, tal com comentava, no?, com que cada cop hi ha més presència femenina en les representacions, doncs és més fàcil que hi coincidim. Però ja dic, s'ha donat la casualitat i ho celebro, com no podia ser d'una altra manera.
Però aquesta presència femenina és anecdòtica o té la sensació que realment quan s'asseuen consells d'administració, quan parlen amb gent que està al capdavant d'empreses i companyies, cada vegada hi ha més dones?
Sí, van assolint reptes i van assolint responsabilitats. Jo, més que de gènere, jo sempre he defensat parlar de persones, i aquí és un tema de vàlua, és a dir, sigui senyora, siguin senyors, la vàlua de les persones passa per endavant. És veritat que amb càrrecs de responsabilitat, per moltíssimes raons que tots coneixem, doncs ha estat més difícil accedir-hi, però bueno, les entitats tenen els seus processos democràtics i accedir a aquests càrrecs és un tema de voluntat. Vale? I si estàs disposada a dedicar-hi un temps de retorn i oferir tot allò que puguem aportar-hi, al final tot sumem. I estaríem parlant de persones, però sí, és veritat, tornant a la teva pregunta, cada cop és més freqüent coincidir amb dones en els mons representatius.
Per tant, la presidència del CIES, dèiem, en aquest cas recau sobre una dona. La seva acció com a presidenta ha presentat un pla d'actuació per desenvolupar en els pròxims 4 anys. Per què era important arrencar ja amb un pla, amb uns objectius clars a curt i llarg termini?
Bueno, suposo que això és una obligació de tots, no? A nivell d'empresa, a nivell des de comunitat de veïns a escala, hem de, quan un arranca un inici, si més no, hem de tenir una mica clars cap a on volem anar. Hem de ser absolutament flexibles perquè en el camí sempre poden venir interferències, poden venir valors afegits i poden venir canvis de situacions. Però quan arrenquem un projecte, ja dic, en tots els àmbits hem de tenir una miqueta clar cap a on volem anar. I amb aquest esperit vam sortir amb aquest pla d'actuacions per anar treballant sobre el mateix, amb aquest sí. I que sigui, sobretot, suficientment elàstics per anar-nos adaptant. El món econòmic està en continu moviment, la indústria avui dia està en continu moviment i l'economia ja no us explico. Per tant, hem de ser suficientment generosos per anar-nos adaptant a el que ens vagi venint.
De fet, entre les línies que destacaven, anirem a repassar-les una a una, però em crema l'atenció una perquè ens caça amb l'actualitat del dia, per dir-ho d'alguna manera, que és que posa damunt la taula la necessitat d'una millora de la formació professional, bueno, just avui que arrenca aquesta fira propa a l'FP a Sabadell, no? Sí. De quina manera s'ha de fer aquesta millora de la formació professional des del punt de vista de l'empresari,
Bueno, aquí ens heu tocat el moll de l'os, perquè aquí és una de les demandes habituals que tenim. Tots els agents socials hem de ser molt conscients de que hem de treballar per posar en valor la formació professional. O sigui, d'una vegada per totes ha de deixar de ser la germana pobra de l'educació. Hem de deixar de menysprear el fet de que l'estudiant que no té unes qualitats X, automàticament s'ha de vincular a la formació professional. Pensem una cosa, en els propers anys, entre les estadístiques que ens diuen de les previsions de jubilacions que hi haurà a la indústria en els propers anys, més les noves tecnologies que ja estan i estan per quedar-s'hi, tenim una demanda molt alta de professionals preparats a nivell tècnic. Vale? Llavors aquí és una tasca de tots, com deia al principi, de posar en valor la formació professional, posar, o sigui, exigir que sigui un contingut curricular d'èlita, de moltíssima qualitat, que el professorat que l'acompanya estigui molt ben preparat, que sigui professorat que hagi trepitjat el món industrial, d'acord? Jo sí em centro en la formació professional tècnica, que és la que aquí podríem dir alguna cosa més, que siguin que hi hagi una orientació vocacional prèvia molt ben preparada. És a dir, i aquí és una exigència que hem de demanar a l'administració pública. Tenim una llei de formació professional des del 2015 que està acabant de desplegar-se. Ens ho hem de creure. I aquí l'empresa ha de sortir a explicar què vol dir això de treballar en una indústria. Ens hem de vendre des de la indústria, hem de buscar sinergies amb els centres de formació, si hem d'ajudar tant com sigui possible a que els estudiants cerquin, o sigui, s'entusiasmin per la formació professional i la dual. L'opció de dual és cabdal en el món industrial, però cabdal és quan estem parlant sobre la taula que té més d'un 70% de la seva inserció laboral. La indústria ofereix llocs de treball estables amb una perspectives de continuïtat molt més altes que en altres sectors. Però si no ens ho creiem, els joves no optaran aquesta opció. Han de veure referents, han de veure models. I això és una mica, és el que deia, és la pedagogia que hem de sumar tots. Perquè el que no pot ser que en un territori que industrialment té una economia molt sectoralitzada, els graus que es puguin oferir no s'adaptin o s'ajustin a el que demana el territori.
Uh-huh. Per tant, falta aquest contacte entre l'administració, entre educació, per dir-ho d'alguna manera, departament d'educació, i les empreses per saber què és el que realment estan demanant les empreses?
Bueno, això és el que estem demanant de fa molt de temps, i els continguts curriculars han d'anar teixits de la mà dels agents econòmics. I és el que et deia, si estem ara acabant d'activar la llei del 2015 de l'FP, 2015, estem a 2020, possiblement ja necessiti una revisió, m'entens què vull dir? I més com està funcionant l'evolució tecnològica a la indústria. Tothom ens omplim la boca de la indústria 4.0, necessària, no, ja no t'explico, sí. Necessària, no, lo següent. Però clar, hem d'adaptar-la, el que s'està oferint a nivell de formació, als formadors que tenim i el treball cotze en cotze amb les empreses. Si els estudiants no accedeixen o no obtenen la formació professional dual, els estem traient una possibilitat molt ferma de que les pràctiques siguin clar, reals.
Deixa'm aclarir per si hi ha algun oient, que això de formació professional dual és aquesta, diguéssim, coordinació entre empresa i formació, és a dir, fas una part de la formació pròpiament a les aules i llavors fas unes pràctiques, no?
Correcte.
Que et doten del contingut directe amb la indústria, i entenc aquí és on veieu si hi ha aquest decalatge entre el que s'explica i el que necessiteu,
exacte,
no? També.
Exacte. I llavors, i és un camí, com deia, per posar en valor la formació professional. Qui vulgui seguir estudiant, un cop acabada la formació professional, pot accedir al grau universitari. I està demostrat que qui fa aquest contingut, aquest recorregut curricular, la seva inserció laboral és en un nivell infinitament superior que un estudiant que ha anat directament a grau universitari. Vull dir que això, a vegades mirem, ens emmirallem o intentem emmirallar-nos en altres models, i Europa ho té molt clar, això. És a dir, la participació d'estudiants, la inserció d'estudiants de joves amb graus de formació professional és infinitament superior als graus universitaris.
Uh-huh. Clar, a banda d'això, a mi se m'acudia i quan preparava l'entrevista, no?, que a banda de la formació professional dels que han d'entrar a les empreses en una societat que es mou tan ràpid, sí, també caldria treballar potser el reciclatge dels treballadors propis que hi ha a les indústries, no? Això es treballa d'alguna manera?
Sí, home, hi ha la formació, avui per avui tenim no només la formació reglada, de formació professional, diguéssim, la prèvia, vale? Tenim la formació contínua i tenim la formació ocupacional, evidentment, i la formació contínua hi és, sempre s'ha oferit, s'ha ofert en aquest sentit a tots els treballadors, però començant des de tots els nivells de la indústria, no? Però aquí ja és un tema de voluntat, d'objectius interns de les pròpies empreses, de seguir cultivant, o sigui, fomentant la formació dels propis treballadors, i això hi és, el sistema ho ofereix, per descomptat.
A banda d'aquesta qüestió, clar, ara sortien algunes coses, també ara quan parlàvem, però, per exemple, es posa damunt la taula la necessitat d'accelerar la digitalització i el pas cap a la indústria 4.0 de les petites i mitjanes empreses, sí, del territori. Estem parlant molt d'indústria 4.0 darrerament.
Massa.
Com s'aconsegueix aquesta digitalització i aquest pas cap a la indústria 4.0?
Pues entrant al detall, és a dir, no pot ser, tothom ara hem anat a moltíssims seminaris i xerrades d'Indústria 4.0 i ja en sabem que hi són nou o no sé quantes tecnologies, però anem a passar als fets. Això què vol dir? Tenim un teixit productiu que la nostra pime és micropimes i pimes. No podem pretendre que la digitalització entri de cop de la mateixa manera i amb les mateixes possibilitats a totes les empreses. Llavors, quan dic entrar en detalls, anem a analitzar, que això és una de les tasques que ens hem prioritzat a nivell de projecte de CIES, anem a treballar conjuntament amb administració pública, és a dir, ajuntaments, hi ha ajuntaments que estan apostant amb aquesta línia, anem a treballar de forma que analitzem casos per casos ajudant aquesta digitalització. A vegades és tan senzill com passar de que determinada empresa tingui un sistema de gestió integrat. Això què vol dir? Sistemes informàtics que controlin la traçabilitat d'un producte o la traçabilitat d'una fabricació. No cal entrar directament a posar un robot a una indústria. Uh-huh. En alguns casos sí, però a vegades és anar casos per casos i anem a veure quines necessitats tens i en què et podem ajudar. I a vegades, ja dic, comencem per la més fàcil, a part de que si volem digitalització hem de parlar que si els polígons industrials tots estan en les condicions per ajudar la indústria. I aquí passaria la pregunta, tots tenen una fibra adequada, uh-huh, per donar el suport tècnic a aquest salt, a aquest tipus a l'evolució natural que està tenint la indústria?
Clar, aquesta és l'altra pregunta, perquè és un altre aspecte que també destaquen.
Correcte.
En aquestes línies, no? De quina manera, no, s'han de millorar els polígons industrials? D'això se n'ha parlat molt també en els últims anys, no? S'ha fet fins i tot en campanya electoral, quan passaven per aquí els caps de llista, puc dir que és una de les qüestions que es posen damunt la taula, no? La necessitat de millorar les comunicacions en global amb els polígons industrials, eh? Ara vostè apuntava l'àmbit de, potser més de l'àmbit d'internet, però què me'n diu de les infraestructures de transport públic, les connexions per carretera, per exemple. Quin camí? Què és la prioritat en l'àmbit dels polígons?
Doncs sentar-nos, intentar escoltar la veu de cada un dels polígons, o sigui, fer un mapa territorial, potser podria ser molt interessant, dels polígons que tenim en la nostra demarcació. Alguns ja estan organitzats, de fet, a nivell, com el centre meteorològic, hem col·laborat amb la gestió i portem la gestió de dos polígons, que són el de Can Roqueta i Castellà, i a l'hora de donar el suport a la gestió, o plantejar un model de gestió en aquells que no ho tinguin, seria la manera de, amb una estructurant-se prèviament, tenir una veu. Llavors, amb aquesta veu podem fer el decàleg, que a vegades les necessitats d'un polígon són una mica diferents de les altres. Però no varia massa, eh? Al final estem parlant de comunicacions, estem parlant d'infraestructures, estem parlant d'infraestructures que és tan senzill com a vegades revisar l'enllumenat d'un polígon, vale? Per seguretat i per molts criteris. Llavors, quan tinguem això detectat, amb una gestió al darrere donant-li suport, treballem amb l'administració que se superposi de la que té les competències, o millor, sobre aquell polígon. I anem a treballar un per un. Val? Parlàvem de tema de mobilitat. Si estem defensant una formació professional dual on els joves vulguin accedir a la indústria, si no facilitem una mobilitat, per exemple, amb infraestructures urbanes de transport públic, difícilment podem ajudar aquesta mobilitat dels estudiants. M'explico? Vull dir, al final és la suma. Ajudar-los en el model de gestió, recollir les necessitats que hi ha i després anar a sentar-nos en taules de treball.
I les administracions els pregunten per això? Truquen a la porta del centre metal·lúrgic, trucaran a la porta dels CIES per dir-los escoltin, en l'àmbit dels polígons, què hem de fer?
Jo estaré encantada que ens truquin.
Però això passa?
En alguna situació s'ha donat el cas, ¿vale? No és freqüent, és més, l'administrat ha d'anar una mica a remolc, no?, d'alguna manera, o ha d'incentivar a dir, escolta, hi ha aquest problema, ens assentem? Sí, ja ens assentem, ¿vale? Però jo estarem encantades de donar-los l'adreça perquè vinguin a trucar-nos i proposar millores.
Per la comarca, per la demarcació, que deia vostè que l'entès sí. Que referia als dos vallesos, concepte sí. Vallès Occidental, Vallès Oriental, sí. És clau una millora en les infraestructures ara que n'estem parlant tant?
Home, jo crec que sí, no? La pregunta té resposta ja. Sí, les infraestructures són vitals ja no només per la circulació de persones, sinó la circulació de mercaderies, per dinamitzar el territori, vull dir, és clau, no? Vull dir, jo penso que són les artèries vitals, no?, del teixit productiu. Si tenim mancances, anem a treballar o posar en valor aquestes mancances perquè si podem fer alguna cosa, activar-les que això se solucionin. Si no, difícilment, no?, podrem donar aquesta empenta que tenim, no?
I l'aposta ha de ser per una ronda nord, una ronda Vallès? Què pensa el CIESC?
Vallès, la Terra Debat. Sí, segur, vull dir, i a part de les rondes, més coses. És a dir, estem parlant, a lo millor, d'entrar en detall, ja que tenim el pla de mobilitat en marxa i tota la història. Sí, però hem d'intentar que, a banda del debat de la ronda, a veure, nosaltres, com comprendràs, amb el coneixement de la gestió del polígon de Castellà, som receptors primers de la desesperació que hi ha en el que és el teixit productiu de Castellà a l'hora de la mobilitat respecte a l'accés a la C58, etcètera. Vull dir que això ho tenim tots clar. Però no hem de centrar-nos només en el debat de les rondes. Hem d'anar una mica més al detall. Evidentment, les rondes facilitarien molt la millora del teixit d'infraestructures. Però també hem de parlar d'estació d'autobusos, hem de parlar de rodalies, hem de parlar de molts altres àmbits que afecten també a mobilitat, saps? Vull dir, i a vegades són des de la plataforma Fem Vallès, on el CIES, qui està vinculada i treballa des de fa molt de temps, a Fem Vallès s'hi ha posat sobre la taula propostes concretes, amb mapes concrets, que a vegades rau amb fer petites millores amb infraestructures que ja hi són, per ampliar, doncs, les possibilitats, no? Amb augmentant amb transport amb circulació de vehicles pesants, etc. Vull dir que el debat de les rondes està molt bé, nosaltres el consensuem, absolutament, però anem també, sortim una mica del debat, que si quart cinturó, no, anem una mica més a territori, anem a concreció, a demarcació, a població, etc.
La demarcació i la concreció és aquesta ronda nord, no? Pues és la concreció aquesta que deia ara vostè,
sí,
no?
Sí.
Aquesta necessitat de vincular aquests vehicles directament en altres vies.
La sortida
no?
Natural, clar, és que si no estem bloquejant, tot i tenint les infraestructures que té, en el cas de Castellà, l'activitat econòmica que té, t'ho imagina't, si després li podem facilitar aquesta sortida, no? Pues, home.
Deixi'm que li pregunti també, perquè és un dels temes que està d'actualitat, estem molt pendents del coronavirus, de l'afectació. Bueno. En l'àmbit industrial i de la comarca, i pel que vostè coneix, hi ha afectació ja real a les empreses de la comarca?
Sí i no. A veure, no que ens hagi arribat, però sí hi ha una certa preocupació. Tenim al territori molta indústria de maquinària que és exportadora. Llavors, de fet, la setmana passada es va organitzar ràpidament una reunió amb Acció 10 a Barcelona, precisament per recollir aquestes inquietuds que moltes de les indústries que tenim al nostre territori estaven manifestant. És veritat que hi ha indústries que depenen de components de la Xina, doncs, que evidentment...
Sí, bé, llegim la Magneti Marelli, per exemple,
correcte,
no?
Vull dir, s'estan trobant amb algunes limitacions d'aprovisionament, val? Tant d'anada com de tornada, però sobretot de vinguda, no? Llavors, hi ha una certa preocupació en aquest àmbit. L'aprovisionament és capdalt. També es parlava de que quan aquesta situació es normalitzi, d'alguna manera haurem d'estar preparats per tota la cua la cua de mercaderies que estan retingudes, quan tot això ens arribin als nostres ports. Per tant, les infraestructures han d'estar preparades per assumir aquesta acumulació que hi haurà quan ens arribi mercaderia al port de Barcelona. Val? Aquesta és una mica l'inquietud. Està funcionant molt bé, la gent funciona amb transport aeri, perquè és l'única manera que puguin arribar ara de forma més immediata. Però bueno, que la preocupació hi és, evidentment, i més quan depèn de components, que si no t'arriben, difícil tens el tema, no?
Uh-huh. Per tant, una afectació no directa, no encara indirecta. Greu, no, per dir-ho d'alguna manera, però sí indirecta.
Correcte.
A l'àmbit de la gestió.
Sí que està donant-se el cas d'algunes fires a nivell europeu, que alguna s'ha anul·lat, per exemple, però bueno, anirem veient amb l'esdevindre del... de passar dels dies, no?, d'alguna manera.
Doncs, Alícia Bosch, presidenta del CIES, gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell.
A vosaltres. Aquí ens teniu.
Estarem en contacte també per aquestes qüestions d'actualitat, com és el cas d'aquest coronavirus, els efectes que pugui tenir també en la indústria. Gràcies per haver-nos acompanyat avui.
A vosaltres.